Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Els bombers continuen pendents a hores d'ara de possibles revifalles avui en l'incendi de la Ribera d'Ebre, que ha viscut un dia d'intensa calor. Ara mateix es dona per estabilitzat el 80% del perímetre, però el flanc dret nord del foc continua preocupant. Recordem que aquest incendi a la Ribera d'Ebre ha cremat ja més de 6.000 hectàrees, una superfície superior als focs que hi ha hagut a Catalunya els últims 5 anys, com a mínim. Canviem de qüestió. La víctima de la manada ha celebrat aquest matí que s'hagi acabat finalment el procés i ha assegurat que el pitjor no va ser la situació que ella va viure, sinó tot el que va venir després. Recordem que fa una setmana el Suprem va decidir per unanimitat que el que va passar va ser una violació i va augmentar la condemna sobre els 5 acusats a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació. La víctima, en una entrevista a Telecinco, ha agraït el suport a totes les persones que ha trobat en aquest camí i també ha fet extensius els agraïments als qui van portar el seu cas al carrer. I els Mossos han detingut 7 persones en les últimes hores acusades d'haver col·locat tasses de vàter amb llaços grocs a les portes de domicilis d'alcaldes del Maresme, particulars i també un policia català. Els detinguts sembla que van participar sota el nom de justicieros nocturnos en accions antiindependentistes. Les detencions s'han fet a Mataró, a Barcelona i a Sant Celoni. Tots passaran demà dissabte a disposició judicial. I encara en plana política, Esquerra Republicana i Bildu, encapçalats per Pere Aragonès i Arnaldo Otegi, han acostat en les últimes hores posicions de cara a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Les dues formacions, reunides a Barcelona avui, s'han mostrat més a prop d'arribar a un acord per tenir una posició conjunta sobre aquesta qüestió, constatant que és el moment, diuen, de posar en valor l'independentisme progressista a Madrid. El Casal Borja de Sant Cugat del Vallès acull demà des de les 10 del matí la segona jornada de pregària, reflexió i propostes organitzada pel Centre Ecumènic de Catalunya, a partir de preguntes com ara què s'espera arreu del món de les esglésies. Hi haurà diferents reflexions i una sessió de testimonis a la tarda. I acabem explicant-vos que el Col·legi La Salle Bonanova de Barcelona acull des d'avui fins diumenge Tabor Conference, un cap de setmana de música, xerrades i diversió per a joves que tinguin entre 14 i 17 anys, especialment de l'Arxidiòcesi de Barcelona, però també d'arreu de Catalunya. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un repàs del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem la importància del reciclatge del paper. La Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista, avui hem convidat la Maria Piferrer, veterinària. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Els Parcs Urbans de Catalunya, un espai per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Tot plegat amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó i Jordi Gispert, i el control tècnic Toni Huguet. Comencem. El Canadà protegeix per llei els cetacis. La Cambra dels Comuns del Canadà ha aprovat la Llei de Protecció dels Cetacis, per la qual es prohibeix la tinença en captivitat d'aquests animals en parcs aquàtics i zoològics, el seu comerç, la seva captura i la seva reproducció en captivitat. Aquesta llei s'ha anomenat Free Willy, en record a la pel·lícula Alliberar a Willy, basada en l'amistat d'un nen amb una orca captiva que finalment aconsegueix alliberar-la. El Partit Verd canadenc ha celebrat l'aprovació d'aquesta llei amb un missatge molt clar. Aquests mamífers intel·ligents i socials ara podran viure lliures allà on pertanyen, és a dir, a l'oceà. I homenatge a la Frida, gossa mexicana de rescat. La Frida, la gossa labrador considerada com una heroïna nacional a Mèxic, s'ha jubilat a ser homenatjada durant el Dia Internacional del Rescatista per la seva llarga col·laboració amb les forces de rescat mexicanes. Frida es va convertir en una icona al país per la seva tasca després del terratrèmol del 2017, on va salvar la vida de 12 persones enterrades sota la runa després de localitzar-les i guiar els equips de rescat. Al llarg dels seus 10 anys de servei i sempre equipada amb un arnès, unes ulleres i un calçat especial per protegir-la, ha rescatat a més de 50 persones en diferents desastres naturals d'altres països. Ara la Frida té un bon i merescut descans en una residència canina. És un bon moment per reconèixer la seva tasca i la que, com ella, fan molts gossos de rescat a la societat. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Sabies què? El 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Doncs per cada tona de paper recuperat es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada quasi exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos en estalviar l'ús de paper, dipositar-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
Galeria dels Ocells. Avui, l'expert en ornitologia, Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Abel, aquest em sembla que no ho diríem mai qui és, oi?
No, aquest ocell, si l'estiguessis veient en el seu hàbit d'així, l'estaries mirant i esperaries que fes quac, 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 una cosa així. És a dir, que t'esperaries un ànec. Això és un ànec, que és el xarxet, que és un ànec de superfície, que en diem, que està sempre sobre l'aigua i és dels que no es capbussa, sinó només fica el cap a dintre per menjar vegetals i moluscos, d'aquests que tenen el cul aixecat i tenen el cap per allà sota rebuscant coses. I és un ocell preciós, és un ocell molt bonic, té com una mena d'antifaç verd, tota una coloraina molt bonica, i és un dels ànecs, crec jo, més bonics que tenim aquí. El mascle, perquè la femella, com en la majoria dels ànecs, doncs és d'un color marronós, discret, fins i tot segons quines èpoques, difícil de distingir d'altres espècies, però el mascle és això, és preciós. És un ocell que aquí algun any ha criat, però molt poc, però el tenim com a hivernant. Sobretot ens ve de tot el centre i nord d'Europa, a l'hivern ens n'arriben a milers. És un ocell força abundant a totes les llacunes del país, Delta Llobregat, Delta de l'Ebre, Aiguamolls, etc. És un gran migrador. A l'època de cria haurà estat a la tundra àrtica, llocs molt freds, i llavors a l'hivern ens baixa cap aquí. I és un ocell que us recomano, valdria la pena que anéssiu a veure-ho a l'època correcta, ja dic, a ple hivern. Podeu anar als Aiguamolls, per exemple, seria un bon lloc, i parar l'orella i escoltar aquest pito, i veureu una llacuna amb ànecs, i el pito aquest doncs, seran els xarxets allà dintre.
Doncs tornem per reconèixer o escoltar el cant del xarxet. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, hola, amics, amigues i animalons. Aquest espai li dediquem avui a la Roberta Flack. Nasqué a Carolina del Nord a l'any 1939, que està a prop de Nashville, que va ser el bressol del country, com suposo que sabeu. El seu pare era organista d'una església baptista. Ara ja té 76 anys. Començà a cantar als anys 60 en col·laboració amb el Donny Hathaway, també pianista com ella, i es van conèixer a la universitat i obtingueren junts moltíssims premis. Escoltar a la Roberta Flack, que moltes vegades s'acompanya ella mateixa amb el piano, és escoltar una veu molt cultivada, plena de recursos i de gran professionalitat. Escolteu-la amb Until It's Time For You To Go i The Impossible Dream. Les dues són molt conegudes.
You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman, take my hand. We'll make a space in the lives that we've planned, and here you'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, we're worlds apart, we're not the same.
You laughed and joked at the start, like in a game. You could have stayed outside my home. You came and here you'll stay.
Impossible dream to fight the unbeatable foe and to bear with unbearable sorrow to run where the brave dare not go, and to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, and to try
to find
Som a Ràdio Estel, som la veu dels animals i la natura, programa produït per ONG ADA, i tenim a l'estudi la Maria Piferrer. La Maria Piferrer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, un cop més, un cop més.
Bona tarda, com sempre.
Les veus d'aquí, escolteu, Manel Casas, Carme Méndez, i tots tres a l'estudi, tots quatre a l'estudi, vull dir, tots tres d'una banda preguntant a la Maria, de l'altra banda, i centrem-nos sobre els animals de companyia. La Maria ja ha vingut moltes vegades aquí amb nosaltres, col·laborant també en la secció de les gaveries de l'Expert, ens ha visitat en altres programes i hem parlat també d'animals de companyia. I avui, doncs, volem parlar i sobretot fer focus, ara que ve l'estiu, en certes patologies que poden tenir els animals en aquesta època, no? En primer lloc, no sé si la calor, ja n'hem parlat altres vegades també, però en quina mesura els afecta aquesta calor extremes també en gossos i gats?
Home, pensem que els gossos i gats no són capaços de regular la calor com nosaltres. Nosaltres som capaços de suar per tot el nostre cos i els gossos i els gats no són capaços. Només poden suar per les putetes, per la part de baix de les putetes i pantejant. En la qual aquesta regulació es fa més dificultosa i si fan temperatures molt elevades i tal, pot portar una deshidratació extrema i amb una falla renal que pot costar-li la vida a l'animal. Per això, quan arriben aquestes dades, sempre tots els que tenim mascotes, si us plau, no les deixeu al cotxe, si us plau, ni tan sols deixant un dit la finestra oberta, perquè dintre del cotxe es poden assolir temperatures d'entre 60 i 70 graus i la nostra mascota pot morir.
I quins símptomes dona un cop de calor amb un gos o un gat?
Normalment depèn del grau. Ens pot passar quedant-nos dintre d'un cotxe o passejant a les hores centrals del dia, perquè també m'han vingut gossos a vegades que han estat passejant per un embals o el que sigui i no han pogut veure. I llavors el que et trobes és un animal que ve pantejant. Ell té la temperatura elevada. Depèn de la quantitat de temperatura elevada que tingui, pot entrar pel seu propi peu o pot entrar inconscient a la consulta. I això ens donarà moltes vegades també el grau de recuperació. Normalment el que els passa és això, que puja molt la temperatura, pantegen, i no són efectius a l'hora de poder veure. Tot això desencadena tot un fallo metabòlic que pot arribar a costar-li la vida.
Expliquem bé aquest mecanisme, perquè de vegades és interessant, que potser no m'hem acabat d'explicar bé, com un... En aquest cas estem parlant de gossos, eh?
Mm-hmm. També els gats igual.
També, de la mateixa manera. Mm-hmm. Doncs aleshores explica'ns una mica aquest mecanisme, és a dir, ells augmenten la temperatura, però per treure aquest augment de temperatura, com ho fan? I aquesta fallada renal que deies, com es pot arribar
nosaltres,
a produir?
Nosaltres ens enfrontem amb un animal que de sobte la seva temperatura corporal puja bastant. Comencem i partim de que ells tenen la temperatura corporal més alta que nosaltres. Nosaltres normalment estem a 37 graus, ells estan entre 38 i 39. Per tant, el llindar de la falla, inclús cerebral, perquè un cervell no pot sobreviure durant molta estona a 41 graus. Pues el bocinet de temperatura que nosaltres tenim des dels 37 fins als 41, ells el tenen des de 39. Val? Per tant, és molt fàcil d'assolir. Ells no poden suar, per tant, aniran acumulant temperatura al seu cos. Això anirà produint, mica en mica, una deshidratació, si no tenen la possibilitat de beure, si continuen sotmesos amb aquesta temperatura. I tot això el que produirà seran canvis a nivell orgànic. Si no pots beure aigua, diguem que el mecanisme regulador, entre cometes, de l'aigua en l'organisme és complex, però vamos a ponerlo en plan senzill. El mecanisme regulador són els ronyons, i clar, el ronyó que intenta treure aigua d'on pugui per retornar-la al cos, però no hi ha d'on treure. I llavors, diguem, entre cometes, que es va saturant i el que acaba fent és aquesta falla renal. Però a part, tenim el dany cerebral. O sigui, si l'animal ha estat durant molta estona a 40 i mig, 41 graus, aquest animal, el seu cervell ja no reaccionarà, ja no el podrem tornar
llavors,
a recuperar.
Llavors, una pregunta. Seria raonable portar una ampolla d'aigua i un cossiol quan el traiem a passejar a l'estiu per donar-li aigua?
Seria interessant per una banda o portar ja abeuradors plegables per poder agafar aigua d'una font. Quan ens plantegem una excursió, perquè clar, mentre sortim al passeig per equilibrar la ciutat, més o menys per tot arreu pots o compres un botell d'aigua o trobes una font o el que sigui. Quan plantegem fer excursions, que nosaltres ens plantegem, bueno, pues mira, nosaltres sortirem al dematí, pim, 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 necessitarem això, allò, ens aportarem un entrepà, perquè, clar, al mig matí, pensem també amb el gos, val? Sí. I portem també una mica d'aigua per ells, o, a vegades, home, passes per llocs que hi ha aigua, si vas amb un rierol o coses així. Llavors, pensem també en les necessitats del gos. Si no podem assolir-les, potser millor que ens el deixem a casa. I si ho podem fer, doncs llavors disfrutarem.
Maria, una pregunta dels ignorants o de l'ignorant. Els humans diuen que en el desert la gent d'allà, nativa d'allí, es cobreix davant de la calor, es protegeix amb roba. La pregunta tonta és, els gossos, per lliurar-los també d'un acalorament dins del nostre ambient, no seria millor també posar-los un vestidet o alguna protecció?
Podríem posar-los algun tipus de protecció si tinguessin poc pèl. Per exemple, les races sense pèl o les races o els animals que hagin tingut alopècies degut a diferents patologies, sí que se'ls haurà de posar un protector solar. El fet de posar-li roba a sobre, que correm un risc. Les persones, quan portem roba a sobre, ens cobrim del raig UVA, però suem. El gos no podrà suar, per tant, ajudarem a incrementar la temperatura, a no ser que el cobrim amb un drap mullat, que això ens ajudarà, val? Perquè normalment si aconseguim mullar el drap
hi haurà
amb
una aigua més freda,
doncs llavors el que podrem és ajudar-lo a recuperar-se més ràpid.
I lo de les sabatetes?
Lo de les sabatetes...
Jo ja n'he vist algun.
Sí.
Ja, perquè què passa a l'estiu? A l'estiu fem tot allò que no podem fer el resta de l'any. També ens passa a l'hivern quan anem a la neu. I llavors tenim un gos de ciutat que normalment trepitja el terra de ciutat i ens n'anem a caminar, pel camp. Ui, quanta estona, fixa't tu. I llavors ens trobem amb animals que s'erosionen les... No sé com es diu en català, les almohadilles plantares. Jo vaig estudiar a Saragossa.
Els coixinets.
Els coixinets, això, gràcies. Fantàstic. I llavors se'ls erosionen, inclús se'ls arriben a cremar. Hi ha animals que inclús perden la pell que els cobreix. I llavors hem de curar-los. L'altre dia amb un propietari ens va passar que ens el va portar després d'un dia de que s'ho va passar genial la gosseta a l'aquaparc. Aquaparc per gossos. I va estar jugant. A la gossa no li va fer mal res en tot el dia. I quan la van recuperar, que la van aconseguir arrastrar fora de l'aigua, es van trobar que s'havia destrossat els coixinets. Perquè, clar, salto, corro, i llavors va ser quan li va començar a fer mal. Dic, s'assemblen molt al comportament aquest als nens, no? Sí. Que portes a la piscina i s'ho va ser bé, i no volen sortir, i quan surt, estic cansat, em fa mal aquí, em fa mal allà. Pues a la gossa li va passar el mateix, i llavors s'ha de curar i s'ha de tractar amb cuidado perquè no se'ns infecti. I el que podem fer, si preveiem que farem aquestes coses, és unes setmanes abans començar a preparar aquests coixinets.
Uh-huh. La saliva, com es diu popularment, és a dir, aquest mecanisme que tenen els gossos de treure la llengua, perquè ens entenguem, tot això regula el seu estat tèrmic?
El panteig. El panteig sí. El que fa és que intenta baixar la temperatura corporal.
Què és el panteig?
El jadeo.
Jadeo, sí.
En castellà seria jadeo.
El panteig va lligat amb treure la llengua.
Sí, normalment, amb més grau o menys, el que fan és una respiració acelerada.
Una mica això que està de moda, de dir que estàs hiperventilat. Que fan? No? Així que van...
La hiperventilació no entraríem en aquest concepte, sí. Perquè la hiperventilació és un concepte humà.
És complexa.
Perquè tenim un problema que si respirem massa ràpid ens podem arribar a marejar perquè l'excés d'oxigen ens mareja. Yeah. Però en el gos, i l'única forma de regular la temperatura a la baixa és el panteig, perquè és el lloc on es aconsegueix que el líquid entri en contacte amb l'aire i llavors s'evapori i intenta baixar una mica la temperatura del gos.
De tota manera, és evident que no és tan efectiu com la suor humana.
No.
Per tant, estem parlant d'un problema.
I és recomanable tallar-los el pèl o no? Perquè ells, de moment, estan molt satisfets. Els que tenen el pèl llarg, ho diguem per experiència pròpia, no? Que mm-hmm. quan els talles el pèl estan encantadíssims. Mm-hmm. Però, no sé, de cara al sol, si és bo, molt, poc, una mica, no sé.
Lo ideal és, i en aquest cas, recomanaria que ens aconsellés un professional. El professional estilista caní ens ajudarà a decidir quin és el millor... arreglo de pèl pel nostre animal. No és el mateix tallar que esculpir que fer stripping. I tot això que són tècniques que s'utilitzen per les exposicions de gossos, les exposicions canines, sí. No és tan sols per això, sinó perquè depenent del tipus de pèl necessiten unes tècniques de treball o unes altres. Per tant, deixem-nos assessorar, punt 1. Punt 2... netetat i constància. Encara que tinguis un animal de pèl dur o de pèl curt, porta'l de tant en quant, perquè t'ajudarà a perdre tot aquell pèl mort. Jo ara tot el món em diu el mateix. Oi, és que el gos perd molt de pèl. Hosti, porta'l a la perruqueria, neteja'l, abuides tot aquest pèl, perquè la perruquera, durant el temps que estarà amb el teu gos, que pot ser una hora o una cosa així, o hora i mitja, depenent del tipus de pèl, estarà respatllant i traient tot aquest pèl mort, que si te'l treu la perruquera, no te'l deixarà a casa. I llavors ens ajuda força. En quant a la protecció del pèl front a la llum solar, sí que està bé tallar el cabell perquè ens ajuda a lo millor no tindre tanta temperatura, però el gran error és tallar-lo massa, perquè llavors exposem tota la pell al sol i, a més, aquella espècie com de càmera d'aire que fa el cabell la perdem també.
És a dir, gossos pelats...
Rapats al zero. Y lleno nudos,
sí.
Que yo a vegades digo, esto parece todo contra el fuego, porque han anat agafant els nusos, els palitos, sí. El terra, la brutícia, el peles, i ja li posaràs algo a sobre, m'entens? Però sobretot una constància amb la higiene i el manteniment del pèl del gos. Perquè nosaltres només tenim pèl al cap, i encara i així ens depilem, ens tallem el cabell, ens el tenyim, i fem un manteniment d'aquest cabell. Imagina't amb un ésser que tot el seu cos està cobert de pèl, almenys fer-li un manteniment 3-4 cops a l'any. Com sempre jo dic, quan canviem d'època, preparem l'animal per aquesta època nova que arriba. Clar.
Hem parlat de prevenció davant de prevenció davant d'aquestes pujades de temperatures, però quan ja hi ha una pujada de temperatura en un gos, és a dir, quan un gos o un gat, una mascota, ja té, diguem, d'aquest nivell de temperatura pujat, quines mesures de... Què fem?
Primer,
què ha de fer un amo?
Lo primer, intentar posar-li aigua freda a sobre, intentar tindre alguna tovallola o alguna cosa al cotxe per poder-la mullar i posar-li a sobre, i segon, buscar l'hospital veterinari més proper que tinguem i portar-lo de seguida perquè puguin rehidratar-lo de la millor manera possible, d'una forma equilibrada i amb el temps necessari per poder-lo
recuperar. I amb el gat igual.
Sí.
I com detectem que es tracta d'una pujada de temperatura i no simplement de que el gos, com nosaltres,
ell té calor? Ell suposo que ja ens ho donarà...
Ho donarà a entendre.
Quan tenim una mascota i tenim el lligam...
Si el coneixes,
tenim...
Si és...
sempre que tenim una mascota i passem temps, i evidentment el tenim perquè volem estar amb ell, els signes de patologia comencen a aparèixer. A vegades són molt, molt febles, o sigui, són molt poca cosa perquè no és res així terrible. Però així quan comença el cop de calor, pot ser que els primers símptomes pues, no t'hi fixes perquè tu estàs caminant tan tranquil·lament por ahí. A mesura que va passant tampoc massa estona, vas veient que l'animal cada vegada va més lent, ai, costa més respirar, va pantejant, però sí, i de sobte aquesta mirada com a perduda de, hosti, no sé què em passa i tal. Sí, per tant, si és el nostre...
Molt expressiu.
Si és la nostra mascota, ho tindrem molt clar.
Uh-huh. Parlant d'això... L'altre dia veig, és una notícia recient, suposo que tots, no sé si ho sabeu oficialment, però s'ha expandit bastant. Diuen, un d'aquests científics de fora dels Estats Units o del Canadà, o no se sap on, que han arribat a la conclusió de que els gossos, no parla de gats, els gossos, de tant mimar-los els seus propietaris, no propietaris, els seus posseïdors, de tant mimar-los i més mimar-los i més mimar-los, a través de les generacions i dels anys, han anat desenvolupant a sobre, com si diguéssim, de la parpella, una mica per dalt, un muscle que els fa més simpàtics. Més simpàtics.
Sí.
Escolta, no m'ho invento, Maria?
No, m'encanta, per favor. Sí. Això és una resposta a l'evolució.
Una evolució, exactament. La natura és evolutiva total.
Sí, una forma d'expressar-se millor. Més
clar. És que a mi sempre... Jo em recordo quan... Clar, jo ja porto uns anys i jo em recordo quan vaig començar a treballar amb gossos i gats. Però com pots dir que mira que simpàtic o mira que trist o mira que està enfadat? Dic, és que t'ho diuen tot amb la cara. Es veu tot, totes les expressions les veus. I a vegades...
I si és el nostre, sí, ja...
Si ets el posseïdor, hi ha una unió tremenda.
No parlen com nosaltres, però sabem el que diuen.
Puc fer una reflexió?
Sí, deixa'm recordar-te el nom, ja que hi som aquí amb la gent, és la Maria Piferrer, parlant, i estem parlant sobre els animals de companyia.
L'estimadíssima Maria Piferrer.
Col·laboradora també del programa, en altres seccions, i també hem parlat amb ella diverses vegades. Estem parlant sobre aquestes afectacions de gossos i gats, de mascotes, bàsicament en aquesta temporada de més calor, que és a l'estiu. Hem parlat de cop de calor, però aquí, comparat amb altres latituds o amb altres llocs, potser seria exagerar, però bé, fa calor. Per tant, com podem prevenir això i com pot afectar les nostres...
Sí, però em sembla que ens volies dir alguna cosa.
Digues.
Sí, una reflexió.
És que sempre em fa molta gràcia quan em diuen és que només els falta parlar. Ells parlen.
Ens parlen.
Sí.
Parlen perfectament. I a vegades és allò que dius... A vegades la natura és sàvia. I si ens parléssim, potser no els desestimaríem tant. Per tant, ens parlen de l'única manera que nosaltres els entenem i els ho permetim. O sigui, que això
molt diplomàtics.
Maria, hem parlat d'aquesta pujada de temperatura. A banda d'aquesta pujada de temperatura que poden notar per aquest estiu, quines altres patologies associades amb la calor poden patir gossos o gats?
Des del moment en què pugen les temperatures són els paràsits externs, tot el que són puces i paparres, i sobretot si l'hivern ha sigut molt plujós, llavors tenim una població de puces i paparres increïbles, amb totes les patologies que transmeten les puces i les paparres. La puça seria paràsits interns, cucs intestinals, els dipilidium, i les paparres, les malalties típiques de paparra, tipus riquèties i demés. Per tant, des del moment en què comença a pujar la temperatura, recomanació lluitar contra paràsits externs.
A mi m'agradaria també que aprofitéssim l'oportunitat per al tema de les picadures, perquè és molt fàcil ara sortir al camp i tot això, i hi ha les abelles, les sorugues i tot això, o sigui que si poguéssim parlar una miqueta per orientar els oïdors si es troben en aquesta situació.
Quan ens trobem en una situació d'en aquest tipus, aviam, orugues. Les orugues del pi normalment apareixen al començament de la primavera, que passa que cada vegada es va avançant més i ara comencen a aparèixer inclús en el mes de gener. És un cas diferent. La picadura de l'oruga del pi el que s'ha de fer és mullar amb aigua calenta per desactivar, però no frotar. ¿Vale? Si ens trobem picades de...
Si no tenim aigua calenta, anem pel camp i ens trobem que quins símptomes dona?
La picada de l'oruga.
La picada d'oruga.
Aviam,
la és com una al·lèrgia, no?
Que és una patologia més d'hivern, més de primavera i hivern. El primer que tenim, estem al mig d'un bosc de pins.
Sí.
O sigui, tot està ple de pins i hi ha una espècie com de fileres d'unes oruguetes moníssimes, peludetes, super... Jo és que em recordo, de petita, com ho mirava tot, de sentar-me a mirar-les i ma mare de sobte dir... Ah! I
sí,
jo,
perquè...
però jo no es tocava, jo només em sentava i mirava i anava anant-les fent la seva filera. Llavors, elles es defensen com poden. I la forma que tenen és una toxina que porten als pèls, que es claven a la pell. I si la toquem nosaltres, que això m'ha passat d'un gos que ha mossegat una oruga i a l'amo li ha obert la boca i li ha tret de la boca, pues el gos arriba a la clínica i a l'amo se'n va d'urgències. Perquè igual que afecta els gossos, ens afecta
sí,
a nosaltres.
Sí, les persones els
afecten. I se t'adorm la pell i llavors s'inflama i demés. Els símptomes depenen una mica d'on li han picat i normalment és inflamació. Sembla inclús a vegades com una inflamació al·lèrgica, però no ens podem quedar aquí. Hem de veure perquè si no es fa res al cap de les hores pot acabar amb necrosis del teixit. Què vol dir necrosis del teixit? Que el teixit es mor i poden perdre parts de pell, parts de llengua, d'orelles. Llavors, aquesta és la part així que estem llegant de la primavera. Però per l'estiu, molt important, les meduses i les abelles. Quan ens trobem meduses, el mateix, no frotar nunca, sempre, o sigui, no...
No fregar, sí.
No fregar, gràcies.
Seu diccionaris, llavors.
Gràcies, gràcies. No fregar mai, sinó posar-li una mica d'aigua i anar cap al veterinari perquè ens pugui posar un còrtic perquè disminueixi la inflamació. I en les abelles, el mateix, tindre paciència. No entrar en pànico, per això no entrar en pànico mai. Prendre-t'ho en calma si estàs al mig del bosc, agafar-te el gos, agafar-te, emportar-te'l cap a casa o cap al lloc que estigui, que hi haurà un veterinari que te'l podrà atendre.
I quins símptomes donarà amb el cas de la vispa?
La vispa, l'abella, la diferència és que et deixa...
Normalment és el morro, no?
Depèn. Clar, si jo de sobte em trobo un panal de...
Perquè ells van...
I vaig a olorar, doncs pues, clar, la vespa diu...
Sí.
Però te pots trobar un avispero. I normalment el que passa és que se t'enfla el morro. Quin problema hi ha? Per què correm? Primer, perquè és molt dolorós. I segon, per la por que tenim de que aquesta inflamació pugui entrar més endintre i ens pugui impedir la correcta respiració. Val? Aleshores, si veiem, que això és difícil a vegades, perquè a vegades veus el gos amb el morro inflat i què ha passat? No ho sé, perquè clar, ell se n'ha anat per ahir, s'ha trobat el panal i li han picat i llavors torna i et ve tu. I clar, potser l'amo no ho ha vist, clar, això sí que no ens ho expliquen. Però bueno, en qualsevol dubte, el millor és, un, emportar-se al telèfon del teu veterinari de confiança, perquè si te'n vas de vacances, no costa res a vegades fer una trucada i segon...
Ah, això és important, és quan
veritat,
que a vegades s'oblida això, eh?
Sí.
I quan arribes al lloc de vacances, localitzar algun lloc que Déu vulgui que no et faci falta, però bueno, sàpiga on tens que anar si et passa alguna
cosa. I és recomanable portar un botiquín? Un mini botiquín de primer auxilis per una emergència, no sé, una rascada que es pugui fer o...
Bueno, però això és un botiquín com el nostre, perquè
seria... Com utilitzar-ho també.
El nostre propi.
Sí, perquè si tens una
rascada... No hi ha un producte recomanable de dir, mira, això sempre pel gos...
Personalment, hi ha coses que a mi m'agraden extraordinàriament. No m'agraden els desinfectants d'humana, perquè el iode fa molta costra i la clorexidina, si me la xupo... em produeix problemes gastroentèrics. Per tant, nosaltres tenim normalment uns esprais o desinfectants que són molt més adients que si me'l xupo no passa res i si em cau dintre de l'ull no passa res.
I que hi ha una rascadura, per exemple...
Sí, però bueno, en cas d'urgència, fem anar el nostre, que no passa res. Desinfectar, cobrir i anar a veure el nostre veterinari.
Primers auxilis importants, també, amb persones i, en aquest cas, amb animals de companyia. Maria Piferrer, moltes gràcies per venir.
Sí, però es falta una cosa.
Què falta?
Les credencials de la Maria Piferrer.
Com a veterinària.
Però a quin lloc i a on?
I col·laboradora. I col·laboradora del programa.
Telèfon.
Però, bueno, digue'ns el telèfon i així la gent et pot consultar.
Sí, bueno, nosaltres estem al Centre Veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet.
A veure, repeteixo ben clar, sisplau.
Centre Veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet.
Ja ho sabeu.
El nostre telèfon és el 93-392-8000. 8254.
93-392-8254.
Hola, per la nostra pàgina
ara
web.
Ara sí que hem quedat satisfets.
La nostra pàgina web, www.centreveterinaridelbarrillatí.com.
És llarg, eh? Centre veterinari
del Barri Llatí. És que el centre veterinari del Barri Llatí pues, van voler posar el mateix nom.
Moltíssims èxits, desitgem de bon cor.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Maria. Fins la propera. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Roberta Flack. La seva carrera, tant de recitals com discogràfica, és molt llarga. Els seus anys de més producció foren els 70, que fins i tot va fer 7 àlbums, tots del segell Atlàntic, amb qui va gravar quasi sempre. Figurà als Estats Units com a número 1 al Top 10 dues vegades i també guanyar un Grammy. Les seves cançons són melancòliques i intimistes. Més aviat es podria dir que són com narracions o pregàries. Així doncs, relaxem-nos. Escolteu-la ara, Just Like a Woman, del Bob Dylan, i, com no podia faltar, el seu gran èxit, Killing Me Softly with This Song. A retrobar-nos fins aviat, si de bo. Tonight as I stand inside of the rain, everybody knows baby's got new clothes. Ribbons and my bows and my problems from my curves. And I take just like a woman. And I make love just like a woman. And I like a woman, I break up like a little girl. La 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 la.
With his words killing me softly, with his And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, quin parc urbà coneixerem avui?
Doncs el Laberint d'Horta, que està situat a la falda de Collserola i és un parc històric de Barcelona i un dels jardins més antics de la ciutat. Va ser dissenyat l'any 1791 per Joan Antoni Desvalls i està format per 750 metres de xiprers retallats, inspirat en el mite grec de Teseu, que diu: aquell que aconsegueix arribar al centre del laberint trobarà l'amor com a recompensa. Però tot i no ser el refugi de cap minotaure grec, posa a prova el sentit de l'orientació dels qui entren.
un lloc, un jardí, un bon laberint. Escolta, i com està dividit? Com està organitzat aquest laberint?
Doncs sí, és curiós perquè està dividit en dues parts, el jardí neoclàssic i el jardí romàntic, en els que hi trobem gran varietat botànica i ornamental. Aquest parc està considerat com a bé cultural d'interès local en l'inventari del patrimoni cultural català.
I us podem dir que, referent a la fauna, hi ha petits mamífers i rèptils i aus urbanes que troben en aquest parc laberint un bon indret per viure. Més informació?
Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bsn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Radio Estel.
Per ser-hi ben pres, si arriba una gesta.